La taula de l'Evangeli.
Bon dia, oients fidels del programa. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més a la taula de l'Evangeli i per romandre en la sintonia de Ràdio Estel. Anem a escoltar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el tercer de durant l'any, i a comentar-les amb els nostres tertulians, que avui són mossèn David Codina i Xavier Francino. Mossèn David Codina és secretari general del Bisbat d'Urgell. El saludem amb entusiasme. Bon any de nou.
Bon dia i bon any.
Bon any. I Xavier Francino és notari a la Seu d'Urgell. També encara es pot dir bon any.
No ho sé. No? Jo crec que ja la cortesia diu que això ja... Hauríem de dir bon dia. O...
Bon dia, bueno, també, sí. Bon dia també.
Jo també us desitjo bon any a vosaltres i als que ens escolten.
Gràcies per ser aquí. Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera altura d'aquest diumenge tercer de durant l'any és de la profecia de Jonàs i del capítol tercer.
El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Ves a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré». Jonàs se n'anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia fer 3 dies de camí. Jonàs començà a fer una jornada de camí dintre de la ciutat i cridava: «D'aquí a 40 dies Nínive serà destruïda». La gent de Nínive cregué en Déu. Proclamaren un dejuni i des dels més poderosos fins als més humils es vestiren de sac negre. Déu veié que de fet es convertien i s'apartaven del mal camí i es va desdir de fer caure sobre d'ells la desgràcia amb què els havia amenaçat.
Jonàs, fent de profeta a Nínive, portant-hi la paraula que Déu li adreça, provocant la conversió al Senyor i obtenint d'ell el perdó i desdir-se del fer el mal amb què els havia amenaçat. Teniu la paraula, tertulians.
Bueno, jo recomanaria llegir no sols aquest passatge, sinó el que el precedeix, perquè de fet és la segona vegada que Déu li ordena que vagi a Nínive, la primera no hi va, aleshores se l'empassa la balena, etc. Bueno, és un passatge deliciós de la Bíblia. En qualsevol cas, clar, aquí vincula l'incompliment, l'apartar-se de Déu amb la destrucció. Home, potser l'Antic Testament tenim un Déu més venjatiu, podríem dir, radical en les seves actuacions, però no deixa de ser que d'una manera o altra, de molt diferents nivells, allunyar-nos de Déu ens porta a la destrucció. No cal que Déu ens enviï un llamp que ens posi foc a tot, però la llunyania de Déu ens porta a les guerres. En tenim ara algunes de sagnants, Ucraïna, Gaza. Allunyar-nos de Déu, l'avarícia, ens porta a la destrucció també de la natura i de l'equilibri ecològic, que també ens destrueix. A altres nivells també, a nivell local, el prescindir de l'altre, no contemplar l'altre com un igual, com un germà, ens destrueix també la convivència local, també a nivell de família, a nivell personal. La llunyania de Déu, d'una manera o altra, sempre acaba generant destrucció. I no és Déu el qui ha de venir a posar foc a tot, però sí que som nosaltres els que acabem destruint el nostre entorn, destruint-nos com a persones.
Molt d'acord amb el que explica el bon amic Xavier, no? I el profeta Jonàs, de veritat, avui hem escoltat un text en què el fa quedar bé, però com en recordava el Xavier, el text precedent i fins i tot el text posterior al que avui hem proclamat, el profeta no queda massa bé, Jonàs. Avui sí, perquè, de fet, quan el Senyor li proclama la paraula i li diu «Ves a Nínive i proclama-hi el que jo et diré», Jonàs, en aquesta vegada, amb el que avui hem escoltat, ho fa, obeeix a Déu, confia en Déu. I quan ho fa, quan confia en Déu, passa el que era poc previsible, que és que els ciutadans de Nínive li fan cas i es converteixen tots. I, per tant, Déu els perdona. Déu crida a tothom a aquesta salvació, a aquesta bondat, a aquesta conversió, i hem de confiar, i la lectura crec que va per aquí, en que tothom pot escoltar i pot obeir la veu de Déu si es predisposa, no? En el fons, el que crec que la lectura ens presenta és que Déu confia sempre, fins i tot en aquells qui sembla que no podries confiar-hi mai, no? Doncs Déu confia. I el profeta el que ha de fer és obeir. Si Déu li diu, vés allà, digues això i proclama-hi, que es converteixin, tu fes-ho. A vegades nosaltres no confiem més en els nostres propis criteris, ens sembla que aquella persona no en podem treure mai res de bo. En canvi, aquí és una lectura que crec que crida, com després serà a l'Evangeli, no? A que el missatge de Jesús, de Déu, de la salvació, és per a tothom, i que només cal tenir un cor obert a aquesta gràcia que Déu pot donar i que pot fer créixer fins i tot en les persones que nosaltres no en donaríem un duro, no, que diem. Doncs crec que això és el que vol dir el profeta.
A mi em fa una enveja el passatge aquest, perquè el text original diu que inclús el rei és vestit de sac i proclamar un dejuni, una penitència, vol dir que des d'efectivament, tal com diu la transcripció que ens en fan, des dels més poderosos fins als més humils. Què passaria si la nostra societat passés alguna cosa així? És a dir, que des dels de dalt de tot fins als de baix de tot, quin món tan diferent tindríem? És inimaginable?
No? I què passa? Que no ens ho plantegem? A tu què et sembla?
Bueno, perquè som realistes. El món és
com
és.
Què vols dir amb que som realistes?
Bueno, el món és com és i no com ens agradaria que fos. Jo el que quasi em provoca incredulitat és la reacció de la societat de Nínive, que davant d'algú que els diu aneu pel mal camí, tots a una reaccionen i no hi ha ningú que se n'aprofita. No, això a mi em sembla impensable. Els nostres dies, sí.
Si la primacia és de Déu, no? El que sembla impossible per les forces humanes, Déu, res li és impossible, doncs això és el que passa, no? I diu que des del rei fins a l'últim i fins, em sembla, que el bestiar parla, si no ho recordo malament, al mateix llibre, no? Es van vestir de sac i van fer dejuni i es van convertir de la seva mala vida. Doncs bé, aquesta confiança que a vegades ens falta, no? En la que la paraula de Déu pot ser molt poderosa i pot fer més que el que les nostres forces, les nostres capacitats, els nostres criteris, no? Això a vegades en tenim tots percepció real, no? De dir, i a vegades hi ha gent que potser no ha descobert la fe, no ha estat batejada, no ha tingut algú que li parli de Déu, del Senyor, però que és una gent de molt bona voluntat i que quan escolta la paraula confia, i Déu pot fer coses grans a vegades amb instruments, doncs, que aparentment, no, segons els nostres criteris, no són els més òptims. No?
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 7.
Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l'oportunitat present. Des d'ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren com si res no els fes plorar, els qui estan contents com si res no els alegrés, els qui compren com si no tinguessin res i els qui treuen profit d'aquest món com si no en traguessin cap, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat.
Breus versets parlant del matrimoni i la virginitat, on Pau sembla que vulgui dir-nos que l'important és que visquem desenganxats i desaferrats de tot per poder estar atent al que Déu, al que el Senyor ens demana. plantegem-ho avui als nostres dies, què us sembla?
Bueno, la part de matrimoni, sexualitat, etcètera, etcètera, jo crec que Sant Pau en aquests aspectes jo crec que suporta malament el pas del temps, és a dir, se l'ha de posar en context i se l'ha de situar en el seu moment històric. Les seves paraules literals traslladades avui en dia doncs són, diguem que difícilment acceptables. Sigui com sigui, el context aquí és que Sant Pau en aquell moment ve Jesús i ho associa al judici final, a la fi del món, i aleshores el que proclama és una urgència per dedicar-se a lo important, que és la salvació. És a dir, ens posa davant de la imminència del judici final i tot el que no sigui ocupar-se de les coses de l'esperit pues, passa a segon pla, i aleshores diu pues, el que estigui casat com si no n'estigués, el que té com si no tingués, etc etc. És clar, nosaltres no hi vivim amb aquesta sensació d'imminència. Ara, que no hi visquem amb aquesta sensació d'imminència no vol dir que ningú no té garantit que es llevi l'endemà. Per tant, encara i que has d'ocupar-te del dia a dia, també has de tenir sempre present que, diguem-ho així, has de tenir la llibreta al dia. Igual que abans s'anava al banc a posar la llibreta al dia per veure quin saldo tenies, si tenies números vermells o no, pues jo crec que nosaltres hem de mantenir aquest esperit permanent de vigilar si tenim, com tenim el saldo, com tenim el nostre saldo de bones accions, el nostre saldo de fe, el nostre saldo, perquè se'ns pot demanar comptes en qualsevol moment.
Molt d'acord amb el comentari que fa l'amic Xavier. Jo crec que l'important aquí, més que els exemples concrets que posa Pau, que potser són fruit d'aquell moment, és la seva idea fonamental de que el temps és per viure'l, per aprofitar-lo, i sobretot que hi ha d'haver una primacia, que ha de ser Déu, el Senyor, no? Vol relativitzar i treure importància a coses que tenim a considerar molt humanament que són absolutes. I per Pau això vol dir no, ep, és un crit perquè tots els qui l'escoltin diguin ep, ara és el moment apremiant, com ens deia el Xavier, és el moment definitiu, ve el Senyor, i per tant hem de posar cada cosa en el lloc que li correspon i, per tant, relativitzar. Ell fa servir, si ho llegíssim una altra vegada, jo les he contat, 5 vegades l'expressió com si res no, com si res no, aplicada a diverses coses, a la vida matrimonial, a les alegries, a les tristeses, a les compres i als negocis de la vida. Però quina és l'última motivació? Perquè aquest món que veiem, així acaba la lectura, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat. És a dir, la vostra última vida definitiva, allà on us jugueu les garrofes, no és aquest món, sinó que és la vostra trobada amb el Senyor. Això no vol dir que aquest món, això se'ns acusa a vegades als cristians, no? Doncs no li hem donat importància, no serveix per res. Vosaltres ja creieu en la vida eterna, per tant aquí feu el que us sembli, que teniu, vosaltres teniu el cel, no? Llavors això a vegades ens acusen, no, de no comprometre'ns en aquest món. No, però sí que Pau, l'apòstol, ens ajuda a dir al tanto, aquest món, a vegades ens discutim, ens esbarallem, perdem la pau per moltíssimes coses que semblen molt importants i que tenen una importància relativa. L'important és el Senyor, la fe, estimar i el que viure tal com el Senyor Jesús ens va ensenyar. Relativitzar una mica les coses, que no significa despreciar-les. El mateix Pau parla del valor del matrimoni, parla del valor de les coses, parla de que el matrimoni, no, la carta als Efesis, és un sagrament, signe de l'amor i de la unió entre Crist i l'Església. Però relativitzar vol dir donar a cada cosa la importància que té. I això crec que avui és molt important, perquè al nostre món rebem tants inputs, tants missatges, tantes coses que ens perdem, no? El treball, el nostre dia a dia, ens fa oblidar l'escala de prioritats i que realment allò on ens juguem, doncs, la nostra relació amb Déu, amb el Senyor Jesús, i que és una cosa que és important, però que no és la més important.
Jesús ens dona una nova escala de valors i efectivament aleshores a l'hora de prioritzar hi ha coses que van primer i hi ha coses que van després. Clar, això no sempre és fàcil de veure, de copsar, i això ens porta a la necessitat de reflexió, de dedicar-hi temps. No passem per aquest món com si no en tinguéssim... Hem de tenir el volant de la nostra vida, hem de ser nosaltres els que decidim què fem, per on anem. No pot ser l'entorn que ens porta, perquè l'entorn ens porta a cops de volant, d'aquí cap allà. Aleshores, això vol dir doncs, períodes de reflexió. Hem de buscar, s'han d'introduir, hem de buscar introduir en la nostra vida períodes de reflexió, de veure on soc, on vaig, què és el que he de fer, què és el que Jesús espera de mi, què és el que els germans esperen de mi, el proisme. I això vol dir, doncs, des del llevar-se al matí fins a l'anar-se'n a dormir, el dedicar. Això pot ser, avui sona estrany, perquè estem en un moment que tot va tan ràpid, tot és tan urgent, tot és tan important, tot és tan atractiu, que costa de trobar aquests espais d'introspecció, de silenci, de dedicar-los a tu. De la mateixa forma que dediquem temps a conrear l'intel·lecte, a l'estudi, a conrear el cos, l'entrenament, nosaltres som intel·lecte, som cos, també som esperit. I per tant, el mateix entrenament, la mateixa dedicació necessita l'esperit. Això no és gratis, no ve d'avui per demà. Això és una cosa que s'ha de cuidar, s'ha d'entrenar.
Molt bé, doncs, si us sembla, continuem endavant, sí?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara escoltem la darrera lectura, que és l'Evangeli i de Sant Marc, capítol, alguns versets del capítol primer.
Després d'haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu. Deia, ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l'aigua perquè eren pescadors. Jesús els digué, veniu amb mi i us faré pescadors d'homes. Immediatament abandonaren les xarxes i se n'anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill del Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca i se n'anaren amb Jesús.
Començament de la missió messiànica de Jesús a Galilea. Voi anunciant que ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos, ens diu, i creieu en la bona nova. Paraules ben actuals, no? Tertulians, com ho veieu?
Jo, davant d'aquesta disponibilitat dels apòstols, en realitat no puc dir res, perquè qualsevol cosa que digui m'acusa. Per tant, deixaré que parli mossèn David.
Home, jo subratllaria algun aspecte, no? El primer, el fet de que Jesús crida a la conversió, no? Al canvi. I, per tant, si un crida al canvi, en el fons, creu que el canvi és possible. Que sembla una cosa molt tonta, però que no ho és tant. Perquè jo crec que avui en dia, per desgràcia, un dels problemes que tenim és que no confiem en que el canvi, no, sigui possible, en que la conversió sigui possible. La nostra, la dels altres i la de tothom. No? La primera lectura ens recordava, no, aquesta crida universal, doncs, a la conversió, i que Jonàs, que no hi creia, quan resulta que confia en allò que Déu li demana, ho fa i resulta que el poble de Nínive es converteix. Es passa una mica a nosaltres també això, no? A vegades creiem que etiquetem, jutgem, considerem que aquella persona ja no té remei, no? És irrecuperable, no pot canviar mai, no? I avui, potser, el Senyor, amb l'Evangeli, ens demostra doncs, que sí, que la conversió és una crida que fa Jesús i que ens fa a tots, a cadascú de nosaltres, perquè ha arribat l'hora, ell és l'hora, ell és, comença la seva missió a Galilea, com molt bé ens has introduït avui, després dels primers versets que hem proclamat, doncs, aquestes festes passades de Nadal i del baptisme del Senyor, el primer que fa és això, cridar la conversió, i ho diu, convertiu-vos i creieu en què? En la bona nova, en l'Evangeli, en la bona notícia, és a dir, en ell mateix. Qui dona espai en el seu cor per l'Evangeli, és a dir, a Jesús, es pot convertir. Sigui el començament de la seva vida, sigui a mitja vida, sigui al final de la vida. Sempre hi ha un temps, sempre hi pot haver-hi un temps en què el Senyor ens toqui el cor amb la seva gràcia i ens permeti convertir-nos. A vegades això creiem que no pot ser, perquè veiem tant de mal, tant pecat, tanta destrucció, tantes estructures de pecat, com deia el Papa Sant Joan Pau II, abans el Xavier ens ho deia, no ens ho recordava, aquests dies estem vivint amb molt dolor, no? Les guerres que hi ha al món, no? Doncs que sembla que no pugui ser, que el Senyor no pugui tocar el cor de les persones que tenen poder per canviar aquestes dinàmiques de pecat, de mal, de sofriment, de guerra, d'injustícia, no? Però hi hem de creure que el Senyor ens crida a convertir-nos i crida a tothom. I com molt bé deia el Xavier, sorprèn, no?, l'actitud d'aquests apòstols, pescadors, gent humil, gent senzilla, que precisament potser per això, perquè són humils, senzills, com els pastors ho van ser, són els qui escolten aquest crit de Jesús a la conversió i immediatament, sense posar excuses, sense fer plans, sinó amb disponibilitat, ho deixen tot i se'n van amb ell. I jo m'agrada aquí recordar que aquest passatge de Marc és per mi significatiu en què van amb ell. Jesús no li expliquen un rotllo, ni els hi fa una classe, sinó que el seguiment de Jesús és vital, és entrar en relació amb una persona i això et mou, no és una teoria, sinó que és una relació directa amb el Fill de Déu, amb el Senyor, que et mou a la conversió i que fa aquesta cosa que costa tant, com deia el Xavier abans, que ho deixen tot i el confien, converteixen i de ser uns simples pescadors, una gent molt humil, amb molt pecat, segurament, perquè els pescadors també devien ser gent de mala vida, diguem-ho, les coses com són, doncs aquesta trobada amb el Senyor els canvia la vida i es passen a ser pescadors d'homes.
Jesús en això és molt exigent. Ho deixen tot, abandonen les xarxes i el segueixen, o a l'altre que li demana, jo què he de fer per salvar-me? Li diu, ven-ho tot, deixa-ho tot i segueix-me. I el pobre se'n va a casa amb la cua entre cames, aviam. Aquesta conversió que ens demana Jesús és un fi però també és un camí i per tant té diferents graus, diferents nivells i cadascú n'hi pot posar dins de la seva disponibilitat el que li correspon. El que demana Jesús és la conversió, deixar la vida vella i adoptar la vida nova, com ens deia mossèn David. Però qui fa el propòsit d'abandonar l'orgull, l'avarícia, la luxúria, tot allò que ens aparta de Jesús, tot el que perseguia Jesús, abandona tot això que ens aparta d'ell i s'entrega a Jesús, a la caritat, al respecte als altres, a veure en els altres el germà, a trobar Jesús en els febles, en els necessitats. Tot aquest també fa el seu procés de conversió i tot aquest també segueix a Jesús. Abandones molta cosa, abandones molta maldat, molta rèmora que et reté i que t'aparta del camí. Per tant, en definitiva, a un nivell, a un altre, cadascun amb la seva disponibilitat, amb el que pot, amb el que vol, tots tenim camí per davant.
Sembla molt bé aquesta reflexió, molt, molt bonica. Jo una imatge potser és una mica estirada, ja aviso. Però diu que...
Veiem.
Sí, vull dir, ja, no, però clar, me la faig venir bé. Però les xarxes, és estan... Diu que repassant les xarxes, no? Quines són les xarxes, no, de la nostra vida? A vegades ens perdem molt amb coses que ens acaben embolicant i lligant, no? I que quan troben a Jesús, deixen. deixen aquestes xarxes. Papa, no, que parla de la Mare de Déu dels nusos, no, que quan diu que té un problema molt important, li demana a la Mare de Déu dels nusos perquè deslligui els nusos. A vegades ens emboliquem molt a la vida, i jo crec que a vegades, i cada dia més, amb moltes coses, no? Llavors, aquesta trobada amb el Senyor, aquest vine, seguiu-me, deixeu-ho estar, ens deixa enrere aquestes coses que a vegades ens lliguen, no? I ens fan perdre la pau, ens esclavitzen. Som esclaus de moltíssimes coses. Abans ho deia el Xavier, no? De que no tenim temps per parar, per pensar, per reflexionar, per pregar, per agafar distància, per valorar, no? Com Pau deia, les coses, quines són més importants, menys, no? Doncs aquesta invitació de treure les xarxes que cadascú tenim i que ens fem un embolic amb elles.
Bueno, és que això ara és veritat, jo ara m'acabo de donar compte que això té moltes lectures, des de les xarxes, que és sempre una cosa enredosa, una cosa que et reté, que t'entrebanque, fins a les xarxes socials, que també és una cosa enredosa, que t'entreté i que t'entrebanque.
També.
O sigui que és veritat que té moltes lectures, jo no hi havia caigut, però em sembla molt gràfic i molt interessant per reflexionar-hi, sí.
Molt bé, doncs, com que esteu tan animats, si voleu, i feu un bon tàndem, com sempre aquí al programa, us convido que pugueu venir diumenge vinent, si us va bé.
Bueno,
sí?
Molt bé.
D'acord, doncs contents de que accepteu la invitació. Doncs hem arribat ja, amb aquestes paraules, hem arribat ja al final del programa, en el que hem comentat per a vostès, amics oients, fidels del programa, les lectures del diumenge tercer de Durant l'any. Ho hem fet gràcies a la col·laboració imprescindible de mossèn David Codina. Mossèn David, gràcies.
A vosaltres.
I també a Xavier Francino, gràcies.
A vosaltres també.
Agraïm també a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures. Saben que a la direcció i presentació ha estat Maria Marín, la que us parla. I si vostès ho desitgen, ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, dient-nos comentaris, suggeriments, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que, si ho desitgen, tenen amb nosaltres, diumenge vinent, a la mateixa hora, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, una cita amb nosaltres, al programa La Taula de l'Evangeli. Una abraçada ben forta per a tots. Adéu-siau.